Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ha confirmat avui que el cos trobat en el pou d'una nau industrial abandonada a Rianxo, a Galícia, diumenge passat, correspon al de Diana Kerr. Així ho ha explicat avui la Guàrdia Civil en una compareixença informativa en què el coronel Manuel Sánchez ha assegurat que ja al novembre de 2016 el detingut per aquest cas era el principal sospitós i que el novembre passat ja no en tenien cap dubte. El coronel també ha informat que el Chicle, el sospitós conegut també amb aquest sobrenom, va detectar que l'estaven investigant i que va trucar a un agent que coneixia per preguntar per què ho feien. També és notícia Esquerra Republicana, que només preveu investir Puigdemont, però ha reclamat avui a Junts per Catalunya que aclareixi com ho farà. Ha estat el portaveu republicà Sergi Sabrià, que en una entrevista a l'emissora RAC1 ha assegurat que la seva formació només treballa amb la idea d'investir Puigdemont, però ha descartat també una repetició electoral per possible manca d'entesa. I l'últim vaixell que allotjava policies a Catalunya sortirà aquesta nit cap a Tànger. El buc ja ha sortit, de fet, de la seva ubicació dels últims mesos cap al moll de Ponent, a Barcelona, des d'on s'incorporarà a la línia comercial Gènova-Barcelona-Tànger. Més notícies de l'actualitat. L'incendi forestal que ha cremat avui al barri del Poal, a Castelldefels, ja ha estat extingit. Ha calcinat 7 hectàrees de vegetació i matolls en una zona abrupta i de difícil accés. La causa del foc pot haver estat una espurna al costat d'una torre elèctrica o també per residus urbans, segons les hipòtesis amb què treballen sobre la zona els agents rurals en aquestes últimes hores.
Acabem d'iniciar un nou any feliç 2018 a tots els oients de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Als sers humans ens agrada mesurar el temps i per això celebrem aniversaris de naixement, aniversaris de noces. Recordem, avui fa un any que va passar això, avui fa 2 anys, avui fa 5 anys que va passar allò altre. I per això també el moment d'acabar un any i començar-ne un altre és una cosa en la vida quotidiana o en la vida humana, és una cosa rellevant, una cosa que no passa desapercebuda a ningú, tant si som dels que seguim rituals, allò mengem el raïm i amb cada campanada, com si no, com si passem d'aquestes coses. Tant si estem acompanyats i hem passat el cap d'any, hem canviat d'any amb família, amb amics o no, si hem estat sols, el moment aquell de canviar l'any és un instant en què el temps s'atura. És com que deixem la nostra rutina fins i tot de pensament. Aturem allò que estem fent, el sopar, la conversa, o aturem allò en què estem pensant i per un instant aturem el temps. Fem una mirada al que ha passat l'any, al que ha passat l'any que s'ha acabat, i projectem també desitjos, ens fem propòsits per l'any nou. Potser abans, quan la vida no ens apressava tant, doncs fèiem aquestes coses, més aquestes aturades, doncs, més sovint valoràvem a l'acabar el vespre. Què he fet avui? Estic assolint els meus objectius? Estic anant bé? Estic visquent la vida que vull viure? Més enllà de la llista clàssica de propòsits, que no vull dir que no tinguin el seu valor, aquests propòsits, això de deixar de fumar, anar al gimnàs, aprendre anglès, tots aquests propòsits que ens fem a l'acabar l'any i al començar-ne un altre, potser més enllà de tot això, l'aprenentatge que ens ofereix el cap d'any és que per un moment som conscients de que el temps no s'atura. I per tant, que és bo aturar l'acció, aturar-nos un momentet i posar la brúixola, veure si estem visquent allò que volem viure. Per tant, si estem dedicant el nostre temps a aquelles persones i a aquells projectes que són els que veritablement són importants per nosaltres, els que donen sentit a la nostra vida. Un moment per valorar si el que estic fent avui, allò, aquelles accions que he fet, estic fent, faré avui, si m'acosten al lloc on vull ser demà. Al cap d'any, amb això, ens recorda que tenim per davant 365 dies, que vol dir, per tant, 365 oportunitats per viure amb sentit, per ser allò que en profunditat som. 365 oportunitats i som dia 2, per tant, ja n'ha passat una. Voleu aprofitar-les? Aquesta és la invitació de l'any nou. Que sapiguem aprofitar-lo. Bon any nou a tots.
Gràcies. Era el comentari d'Oriol Casals, comunicador i també professor, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Ha estat el pensament del dia en uns instants al mirador de l'actualitat.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 2:15 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Feliç any nou, amics oients. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquest primer mirador de l'any el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui farem resum de l'any. Hem triat les 8 notícies que, segons aquest programa, són les més rellevants del 2017. Són concretament aquestes: la situació política a Catalunya, en moments de màxima dificultat, l'aplicació de l'article 155 i la convocatòria d'eleccions per al 21 de desembre passat, uns comicis que van fer que Ciutadans fos la llista més votada, però que l'independentisme, sumant Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP, hagi arribat a la majoria absoluta novament, als 70 diputats. Tot el que va passar abans, també, l'1 d'octubre i altres fets polítics del país, són una notícia molt rellevant. Però també el terrorisme que ha colpejat Catalunya el 17 d'agost passat amb atemptats a la Rambla de Barcelona, 15 morts, i la matinada següent a Cambrils, amb els terroristes abatuts. També va ser abatut el conductor de la furgoneta uns dies després a l'Alt Penedès. Tot el que va ser el terrorisme i la reacció de la societat a Catalunya és, sens dubte, notícia de l'any. I altres que destaquem més telegràficament: l'arribada i els primers mesos de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, la crisi dels refugiats amb el compte enrere que va acabar el 26 de setembre passat, al final, per l'arribada de 17.000 refugiats a Espanya, un fet que no va complir el govern espanyol, un compromís, millor dit, que no va complir. El futur d'Europa amb el Brexit i les necessàries reformes. Notícies esperançadores a casa nostra en l'àmbit social, amb l'aprovació a Catalunya de la renda mínima garantida i la major sensibilització davant les persones que no tenen llar i que passen fred a l'hivern, amb la parròquia de Santa Anna de Barcelona com a referent d'espai convertit en hospital de campanya. La situació política espanyola també, amb la creixent inestabilitat i també la corrupció, que s'ha sacsejat un any més greument la vida política amb casos nous i altres vells ara jutjats, com el cas Palau, el cas Nós, amb la multa per a la infanta Cristina i la condemna per a Iñaki Urdangarín. Valorem aquestes notícies amb la mirada posada ja en aquest 2018. I avui, amics oients, senzillament us estem preguntant a través de radioestel.cat quina és per a vosaltres la notícia més important de l'any 2017. Us hem donat tres opcions per simplificar. La primera, els esdeveniments polítics a Catalunya amb el procés fins a les eleccions, els atemptats terroristes de l'agost a Barcelona i Cambrils, o bé altres. De moment, esteu votant majoritàriament per la primera, 45%. els esdeveniments polítics a Catalunya i, entre les altres dues, hi ha empat a 27% entre els atemptats terroristes i altres. Aquí, en altres, podeu considerar, lògicament, altres notícies que no siguin aquestes dues o altres, fins i tot, que potser no hem dit. Ara comentarem aquest any 2017 per a l'actualitat amb el periodista Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda i bon any, senyor Arasa, benvingut.
Bona tarda i bon any a tothom.
Gràcies, també saludem i desitgem bon any al politòleg Guillem Porçals.
Hola, molt bon any.
Bon any i bona tarda. I també a la periodista, membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Hola, bon any i bona tarda.
Molt bé, bon any, bona tarda.
Bé, quines són per a vostès les dues notícies més importants, si volen mullar-se per aquí, o si volen dir altres que no hàgim comentat, perquè en un any passen moltes més coses que no pas les que hem dit. Qui vol començar? Senyor Daniel Arasa, per exemple?
Cap problema. Bueno, per mi, pel que toca a Catalunya i a Espanya, evidentment, és el procés català. Per dos motius. Més important que el del terrorisme aquí, que va ser molt greu. Però el que va passar en terrorisme pot passar exactament a qualsevol altra ciutat europea, a qualsevol altre lloc, perquè el terrorisme colpeja allò on fa mal. Però no va lligat, diguem-hi, a una actuació prèvia, a uns processos d'uns i els altres, de la pròpia població. La situació política catalana ens l'han fet nosaltres sols. El xoc de trens ens l'han fet nosaltres. I s'ha creat una situació tan difícil que està marcant el que serà també l'any 2018 i potser els següents. Només, no es pot parlar de tots els detalls, però només pensem les empreses que han marxat. De moment es nota poc en l'economia, però qualsevol que sàpiga una mica d'economia se'n dona compte que amb el temps això és terrible. Milers d'empreses, si això continua, perquè de moment s'ha anat la seu social, la seu fiscal, paga els imposts en altre lloc, després noves ampliacions ja no les fa aquí, les fa en altre lloc, reunions de la direcció ja no es fan aquí, i tot això és una, només dic un aspecte, perquè hi ha més, no? I la mateixa situació de tensió entre la societat catalana. Per a mi és molt preocupant, i li puc anticipar, de que per les meves entitats farem alguna acció també dirigida a aconseguir ajudar, no ajudar a aconseguir, ajudar una miqueta en aquesta concòrdia.
Doncs que moltes entitats, com ara la seva, puguin contribuir efectivament a aquesta concòrdia sempre desitjable. Aquesta comparació que fa el senyor Daniel Arasa no treu que per a les famílies afectades pel cop terrorista, evidentment, òbviament, és molt més greu aquesta notícia, òbviament, i per a moltes persones sensibilitzades amb el tema que no pas l'altre, però això no, també és opinable.
No, no és obvi, si un se li ha mort el seu pare, per a més és més greu que cap altra cosa, però s'entén, sí, sí, que això estem parlant a nivell global, no?
Sí, 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 naturalment, i a més les notícies que seleccionem aquí no seleccionarien les mateixes a la Xina, a Venezuela o a Kènia, per posar tres exemples, no? Evidentment. Senyor Porçal, senyora Carreras.
No, en el meu cas crec que la notícia més destacada ha sigut el Brexit, no pel Brexit en si, sinó per tot el que ha comportat el Brexit. És a dir, la desestabilització d'Europa, provocada també per la crisi dels refugiats, per no poder fer front als refugiats, no saber donar resposta tant al Brexit com a la possible sortida que volia fer Hongria, les crisis de refugiats a altres països, les reaccions que ha tingut el Brexit a Polònia o altres països, inclús aquí a Espanya i a Catalunya, crec que han creat un precedent molt més important que ha afectat amb una repercussió, per dir-ho així, global. És a dir, el Brexit ha obert una porta, ha creat un argumentari, ha creat una retòrica, i crec que es pot dir que és la notícia del 2017 per tota la repercussió que pot tenir. Avui mateix el Regne Unit està obrint negocis a Xina com a conseqüència de si el mercat europeu els tanca les portes. Per tant, crec que el Brexit és la notícia d'aquest 2017.
És una notícia a la qual potser no ens acabem a fer la idea, no? Aquí, entre altres coses, perquè fins fa poques setmanes la cosa no estava gens clara, no? Ara s'ha pactat un calendari.
Sí, s'ha posat unes dates, s'han posat uns terminis, llavors veurem si es compleixen aquestes dates i aquests terminis.
Molt bé. Doncs li agraïm aquesta aportació, senyor Porçals. Teresa Carreras, no sé, pot coincidir o discrepar o afegir?
Sí, jo coincideixo en part, perquè crec que és veritat que ha obert una porta i que ha creat un argumentari que no existia abans a la Unió Europea, però veurem què passa. Vull dir, tampoc no crec que sigui un... En fi, no crec que la Unió Europea desestabilitzarà segur, però hi haurà altres coses que també ho fan.
Sí, no... Potser si només fos el Brexit, perdoni.
Exacte.
No. Segurament les coses anirien molt millor.
Una mica és això el que volia dir. Tu has dit més ràpidament.
No, tranquil·la.
Jo el que volia és destacar dues coses en relació al tema del terrorisme, que a mi em sembla important, el que ha arribat aquí, però jo volia destacar un punt de vista, que és La bona coordinació, també m'agrada destacar coses positives, la bona coordinació a nivell de comunicació, que no sé si recordeu, que es va parlar en aquell moment, i a mi em sembla que va ser molt interessant, una noia, que no recordo com es diu, la cap de premsa dels Mossos, que ella mateixa, quan va veure allò de França, va pensar, i si ens passa a Barcelona, i va organitzar tot un moviment entre la gent de premsa dels altres d'això, i per tant, la informació sobre el tema terrorista a Barcelona crec que és digna de elogiar. A mi em va agradar i penso que va ser molt creïble per tothom que ho va seguir.
Es van aparcar clarament les diferències polítiques en aquells
sí,
moments. En
sí, però
dies.
Jo quan ho dic no, tampoc no vull
no
anar...
No es referia a la política, sinó als Mossos,
als Mossos,
a la coordinació.
Sí, però era la coordinació de tota la premsa, de totes les entitats d'interior, de les policies locals, etc. Per tant, a mi em sembla una cosa interessant. I després també, això que deia abans, el productor aquest de Hollywood, que...
Abans ho comentàvem a micròfon sí. tancat, un productor de Hollywood que finalment...
Sí, que finalment, després de 30 anys, ha hagut de reconèixer que ha estat acusat de diverses agressions sexuals amb diverses actrius, etc. fa anys, no sé, 20 anys o una cosa així.
Més de 30, potser.
Sí, sí. I llavors a mi el que m'agrada, el que penso que pot sortir d'aquí és... criticar, que critiquem aquest silenci que hi ha hagut durant tots aquests anys a l'entorn d'una persona poderosa. Espero que Hollywood no sigui el mateix després d'aquesta denúncia.
Mm-hmm. Harvey Weinstein, no?
Sí,
era
sí, exacte.
Sí. Per dir-ho correctament, sí.
Home, a mi una cosa que voldria ressaltar és el que vam dir-ne de la derrota de l'ISIS, del Daesh, sí. de l'estat islàmic, clar.
A Síria
i a l'Iraq. Sí, sí. Això és molt important. Potser no traurà per un temps, com a mínim, accions terroristes a Occident, aquí i allà. Mm. Però el que sí és que si pensem que només fa un any o dos anys semblava que l'amenaça era tan grossa que podia pràcticament agafar com aquell gran part del món àrab i, per altra banda, imposar-se a Europa, a imposar-se, no canviar el règim directament, però acovardar tothom,
sí, sí.
sembla que per fi l'ISIS està derrotat.
Però jo penso que es reorganitzarà i que reorganitzarà tant l'ISIS com l'Al-Qaeda. Pel que he llegit als opinadors, dos o tres que jo segueixo, i m'ho havia preparat, hi ha aproximadament uns 4.000 combatents d'estat islàmic desorientats, un combatent desorientat és el pitjor, que ha anat creant... petites cèl·lules, i a mi em sembla, espero equivocar-me, perquè jo no sóc
no,
partidària
no,
del terrorisme... Sí, sí.
Perquè jo... que s'ha derrotat és molt difícil...
S'ha derrotat que... com a gran grup sí, no, paramilitar,
no, sí,
efectivament.
No, sí. I efectivament, cada un, i els lobos solitaris, allò poden sí, actuar. Sí, però no és el mateix, o sigui, aquella imatge d'aquells eren guanyadors, que pràcticament tenien injustàrcies...
Amb això tens raó, sí, sí.
Allò, inclús a gent tan fanàtica, arriba un moment, quan veus que vas perdent, dius, haig de canviar una mica d'estratègia, probablement, no? Una
sí.
part almenys, no?
Es perd també capacitat de reclutar i de radicalitzar persones
sí.
a Europa, per exemple.
Amb això estic d'acord, jo, quan m'ho he preparat una mica, el que jo deia és que Europa, en aquest sentit, no ha fet més que una exhibició de forces armades a França, quan va passar allò. Aquí, a Barcelona, jo crec que s'ha fet bastant millor, i no s'ha dit contra... el terrorisme, educació. Això és molt difícil, ja ho sé, això és una cosa que els resultats no es veuen fins a llarg termini, però em sembla que és important mencionar-ho.
No, és un succés molt interessant perquè sí que és cert que també ha obert una finestra i és... Sí que és cert que fa dos anys semblava que l'estat islàmic pogués derrotar Síria, pogués derrotar el règim d'Iraq i es pogués establir allà. Inclús Turquia es veia amenaçada per l'estat islàmic. I estem parlant d'exèrcits d'un milió de soldats, 500.000 soldats que queien
però
davant...
Però molt pobres i molt empobrits, eh?
No, però per quantitat, l'estat islàmic, per exemple, el que era la caiguda de Mossul, l'exèrcit iraquià va abandonar la ciutat perquè no va ser capaç de possiblement fer front a lo que era l'estat islàmic. I que un exèrcit que li tenien aquesta por, que no li plantaven ni combat al principi de tot, que se l'hagi derrotat, és molt bo. Ara, queda el camp, com bé deies, el terreny de les xarxes, el camp de batallar serà internet, seran les xarxes, serà tallar que no quedi cap mena de possible vincle amb aquests combatents, i això també obre una possible, un nou horitzó, i les aliances militars que poden sortir contra el terrorisme dintre del camp, de la pròpia Unió Europea, fora, Rússia, tots aquests països i les aliances que puguin teixir.
Ah, per exemple, aquí a Espanya, el senyor Rajoy, que ha anunciat per carta, perquè tampoc ho ha dit, no ho hem escoltat, però jo ho he llegit això, doncs que Espanya augmentarà el 80% la seva aportació a l'OTAN, etcètera, etcètera. Això tu ja ho saps, eh? Mm. Doncs, clar, vull dir, jo penso que s'equivoquen quan només parlen d'això i no parlen d'altres coses, com per exemple el tema de l'educació, que per mi és la que més pot contrarrestar el terrorisme. Ho hem vist a Ripoll. A Ripoll en tenim un exemple, clar.
Un exemple, a més, amb... persones que en alguns casos, com el mateix conductor de la furgoneta, eren ben vistes.
Sí, 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 per això, per això.
Molta bona imatge, efectivament, sí, senyor Daniel.
Espera, també, diem, que vegem llocs com Àfrica, que hem de fer un gran canvi, perquè això va lligat no només amb el tema ISIS, que també, però potser tangencialment, el tema com el desenvolupament, els refugiats, sí? Molta gent, refugiats, no només a Europa, sinó a Estats Units, etc., és que aquesta gent va perquè està desesperada, perquè no pot viure als seus territoris, o per lo menos perquè no pot viure allà i veu, lo, en teoria, meravellós que és Occident. Sí. Veu la televisió i veu tot, però possiblement no és tan meravellós, no? Però per ell sí que ho és. I és clar, això, que es tracta de que vinguin menys, no perquè els rebutgem, que això és negatiu, sinó perquè no hi hagi tanta necessitat de venir, no?
Sí, clar, els propis... Sí, sí. No, comentant això, és veritat, el cas de Líbia, per exemple, en 2017 s'han descobert que hi havia mercats d'esclaus a les costes del Mediterrani, que era una cosa que ningú ho creia possible, i ara amb les proves s'ha demostrat que hi eren. Camps d'esclaus on gent d'Orient Mitjà i d'aquests llocs compra esclaus directament com si estiguessin parlant de fa 600 anys o 700 anys. Aleshores, i ara s'ha descobert, clar, cal lluitar de forma humanitària, cal ajudar-los, i sobretot sí que és cert que cal presència en aquests països per ajudar-los a desenvolupar.
Per mi el que deia el Daniel, doncs és que realment és l'any de modernitzar l'Orient Mitjà, perquè l'Orient Mitjà, fins que no se'n surti econòmicament, els joves no estiguin una mica més, no sé, no puguin, en lloc de somiar el que tu has dit, miren la televisió i pensen que allò és el millor, doncs que pensin que realment tenen possibilitats d'apropar-s'hi. I no
recursos,
les tenen.
Tenen recursos, potencial, capital social...
I no les tenen.
Tu penses molt, Guillem, de tot això. Però ara m'ha cridat molt l'atenció que ha sortit això, encara no hi he pensat, però el nou cap de l'Aràbia Saudita, aquest jove que sí. No recordo com es diu.
Perquè el príncep Salman, sí, l'hereu.
Sí, aquest de 32 gràcies. Anys que...
Em sembla que de moment les dones ja poden conduir, fixeu-vos quin gran avenç, sí, sí. Però allà és enorme.
No, allà és enorme, sí, sí.
Res, no? Però vol, ha començat a treure gent en corrupció, a treure gent que comprimia, que vol modernitzar el país. Això, si Aràbia Saudí, que el wahhabisme, tot això surt bàsicament d'allà, ell canvia, podem dir uns canvis molt importants, en positiu, sí, sí, en aquest
sí,
cas.
Sí.
No?
Sí, sí, ja veiem que es focalitza bastant l'actualitat del 2017 cap al Pròxim Orient, i avui que tenim aquí un expert com Guillem Borsals, doncs ens agrada destacar-ho com a esperança per a un món certament molt convuls. Recordem, amics oients, que en aquest primer mirador de l'actualitat de l'any 2018 compartim el col·loqui amb els periodistes Teresa Carreras i Daniel Arasa i amb el politòleg Guillem Borsals. Hem destacat el que van ser els atemptats terroristes a Catalunya el 17 d'agost, la situació política a Catalunya, la crisi dels refugiats, el Brexit i altres temes. Un nom propi, sens dubte, Donald Trump, amb tot el que ha comportat la seva arribada a la Casa Blanca, encara, que, o millor dit, ja aquest 2017, perquè va ser a finals de gener quan va prendre possessió, i després tot el que ha fet a nivell internacional, la mateixa crisi de Corea del Nord, que no l'hem esmentat explícitament, però que...
Aquesta reunió que hi ha prevista pel dia 9, si Corea del Nord i Corea del Sud...
Sí, amb el tema dels Jocs Olímpics d'hivern.
Jocs Olímpics d'hivern, això sí que podria ser per mi, si realment es dona, veurem si...
De tota manera, els contactes entre els dos veïns em sembla que han existit sempre.
Sempre han existit.
Són veïns condemnats a entendre's, en el bon sentit. Ara, si hi hagués una entesa a curt termini, Donald Trump queda molt en evidència.
I tant.
Home, tant de bo ja l'hi hagués, encara que el personatge que hi ha a la part nord, déu-n'hi-do-ret, quin bitxo,
no? Certament, certament.
Per tant, i efectivament, Trump, coses, aquests dies mateix, el de reconèixer o de que Jerusalem sigui la capital d'Israel, a mi em sembla que és crear, posar foc on no feia cap falta.
Diguem. Clar, és que és una persona que va desestabilitzant.
Sí,
recordeu vosaltres com el president Aznar va dir, no, França i Alemanya ja no han de ser la locomotora d'Europa, ara ho serà Gran Bretanya. Ell va ser la seva aposta, i això ha quedat amb res.
Sí.
És a dir, una manera de desestabilitzar, però d'una forma important.
Sí. Potser un sol líder no necessàriament ha de canviar les coses.
No,
tan sols Trump.
En el cas de Corea del Nord, per exemple, és molt divertit perquè el discurs que va fer d'any nou el gran líder, com diuen ells, Kim Jong-un, va anunciar que va posar el botó al seu despatx.
Ah, sí, ho he llegit, això. En el seu...
Normalment està en un lloc de més difícil accés.
Exacte. Ara l'ha posat al seu despatx. I ho ha anunciat i ho ha fet públic.
Sí, sí, sí.
Bé, o sigui, com per amenaçar, no?, que qualsevol moment el pot apretar.
Sí, el botó el té ja.
Sí, sí. Bé.
Si vas al despatx i t'equivoques...
És terrible, sí, sí.
És tremendo pensar que això es pugui produir. Home, esperem que després, potser, sigui fanfarronada, que també pot ser, no?
Sí.
Però esperem que no sigui així. Ara, certament, Trump ha tingut algunes de les seves posicions que han portat també, com diuen, desestabilitzar coses. Potser alguna també pot ser encertada, però una part...
Clarament. Però per ara el balanç jo crec que no és molt positiu.
El balanç,
eh?
Més aviat, en la meva opinió, també és més negatiu que positiu.
Sí,
en suma i restes, no?
Sí, i sobretot perquè també les coses negatives de Trump, l'opinió pública mundial està molt predisposada a enfatitzar-les, no? Aquestes sortides
sí.
De tot...
I jo crec que fins i tot la gent que defensa pressupòsits econòmicament molt liberals com ell... Tampoc estan molt contents per articles que llegeixes, etc, de gent molt especialista. Sí. Per ara jo no crec que hi hagi, que puguem donar una visió.
Bé,
positiva.
Sens dubte, l'any és tan intens que gairebé no ens en recordem d'una notícia important com va ser la sentència del cas Nós amb aquesta condemna a Iñaki Urdangarín, un home que, per cert, encara no...
Sí, que l'altre dia estava prenent un cafè a no sé quin lloc, el vaig veure, amb la seva esposa.
Sí.
Sí. Perdona, vaig veure una foto.
Una foto. Ah, sí, ja.
Perdona, Daniel, vaig veure una foto.
Ah, vale, pensava que t'havia vist tu per anar per Barcelona.
Bé, no se sap mai, no?
Bueno, podria ser.
Una persona en llibertat se la pot veure més fàcilment.
Sí, tant.
Bé, en tot cas, això ha donat peu, ara no entrarem en les típiques comparacions, que evidentment són molt respectables, i la indignació que té molta gent davant altres casos on han anat persones a la presó, i en canvi Iñaki Urdangarín condemnat a una condemna que no és ferma, certament.
Els presos polítics catalans és que no estan ni jutjats, vull dir que jo, si això ho trobo...
Per això, però deixant davant d'aquestes comparacions, què pensen de la sentència del cas Nós, que la tenim una mica oblidada?
No, jo trobo que és terrible que la justícia duri tant. Això desacredita la pròpia justícia.
Ho tenim una sèrie de casos, dels casos d'una sèrie de...
La Gürtel, em sembla, que es jutjaran l'any que ve.
Del PP, uns quants membres del PP, que també estan en situació... Clar, encara no hi ha sentència ferma, potser no, però s'allarga moltíssim. El cas Palau. Tenim uns quants casos de que dius, home, això hauria d'anar com a mínim molt més de pressa, no? Sense adjudicar si tenen raó o no, perquè això ja ho diran els jutges, però realment la corrupció és un càncer molt important, tot i que jo, malgrat tot, crec que Espanya, Catalunya, no són els llocs d'una extrema corrupció com a vegades la gent ha arribat a pensar, no? Perquè molts presos n'hi ha, però la sensibilitat que té la gent és molt forta, tenim, és molt forta, i per tant cal que actue qui són els poders executius i judicials que actuen de manera adequada i amb la màxima rapidesa possible per donar una confiança a la mateixa població.
Sí, i que la política sàpiga desvincular-se d'alguna manera, la classe política dirigent, doncs, sigui amb dimissions, sigui aïllant les persones presumptament corruptes, encara que no siguin condemnades després, i fins i tot encara que siguin innocents.
No, però és positiu que cada cop hi ha hagut més sensibilitat, per dir-ho així, contra la corrupció. O sigui, recordem, la primera de tot, quan va esclatar els casos de corrupció de València, que va coincidir amb unes eleccions autonòmiques que es presentava Francisco Camps amb gairebé mitja llista imputada per corrupció,
i
vaig veure més bons resultats que no pas quan no ho estava.
Sí.
I ara aquestes escenaris són completament impensables, perquè la gent ja ha dit, no, això és greu, això ens ha fet a les nostres butxaques, això ens està afectant a tots. Ja planten cara tot això. Per tant, podem dir que aquest any 2017 també sigui cert que ens ha sensibilitzat davant la corrupció. Davant...
Espero que el 18 sigui millor.
Sí.
Espero que el 18 comencem bé, que reconeguin els resultats d'aquestes eleccions, que el senyor Rajoy no digui, a lo mejor llamaré a Arrimadas.
Avui no era dia per parlar de futur, sinó
no,
més aviat per
davant.
No, però li agraeixo que ho digui, perquè tenim un panorama molt complicat de cara a aquest 17 de gener, la Constitució del Parlament de Catalunya. I, de fet, això és conseqüència d'una de les notícies més importants de l'any, com és el procés català.
I el 4 de gener crec que és lo del Junqueras.
Sí, demà passat.
Sí, demà passat. I què penseu, que avui hi hagi un diari ja que digui el que passarà, que no passarà nada, que no sortirà. Això vol dir que la justícia està molt
sembla
malament.
Sembla que per la pràctica judicial habitual no és freqüent.
O sigui, mira, jo vaig dir que vaig fallar jo, en el sentit, perquè a més, ho dic, mira, i a més
vostè pensava que Puigdemont tornava,
que Puigdemont tornava, i a més, cuidado, fixes, i va ser aquí que van vindre alguna persona que és relacionada amb l'ANC, etcètera, que aquí hi ha respostos, que ho havien comentat ells. Potser després, quan entre Esquerra i PDeCAT estaven notivants, potser no, ja no tant. Però en aquell moment la idea que tenien era fer-ho així.
Bé, veurem què passa. Segur que en parlarem durant aquest 2018, pel qual desitgem a tothom la màxima pau i bé.
El Suprem apunta que la llibertat de Junqueras és improbable.